Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart d'onze. Fa temps el nostre debat era sobre volumetries, densitats d'edificació, etc. Però darrerament el debat, o com a mínim ens sembla que aquesta legislatura acabarà amb una tesi doctoral sobre números, perquè parlem des de fa molt de temps de números. Tenim sobre la taula els números del deute municipal, sobre la taula els del mercat i sobre la taula els números també o les xifres que s'han mogut a l'entorn d'aquest pla de modernització de l'organització directiva pública professional i de comandament de la corporació. Són alguns dels temes que, sobretot en aquests darrers dies, estan a la taula de debat dels polítics sitgetans. Estem, com saben tots vostès, movent aquesta roda de portaveus i avui saludem, en aquest cas, el portaveu del PSC, Armand Paco. Armand Paco, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Estem parlant molt de números aquesta legislatura. Adeu densitats, adeu edificacions i volumetries, eh?
Sí, i a vegades es deixen números també importants, que són els d'inversió a la via pública, procedents del Fons Estatal d'Inversió Local. Es deixen o s'obliden números en relació a aportacions a temes d'acció social, de gent que ho està passant malament, de la partida creada per ajudar entitats esportives. És a dir, si hi ha molts números, el que passa que sempre són més recurrents aquells que produeixen, suposo que, debat i dissensió, que no aquells en els quals tothom està d'acord.
O, si ens ho permeteu, potser els altres són més grans que els que acabeu d'assenyalar.
No, jo crec que els números, per mi, la qüestió no està si són més grans o més petits, sinó la importància, la transcendència que acompanyen els números que després citem. No?
Ara ens feu que us tornem la pilota. Si sou d'economia domèstica, és més important el que quedeu a deure o el que teniu?
Depèn.
Depèn de què?
Depèn del que tinguis que deure en relació al que tens. Jo sempre he manifestat, i el govern ha manifestat, que Sitges és un poble amb moltíssimes possibilitats. Aquestes possibilitats han fet possible precisament el que tenim avui dia, i el que tenim avui dia no ha sigut un caprici. No ha sigut cap govern ni cap alcalde que s'ha tornat boig, han fet tot allò que s'ha fet, sinó perquè hem entès que s'havien de cobrir unes necessitats que reclamava la ciutadania. I, evidentment, aquestes necessitats depenen, al meu entendre, de dos factors. La primera, de com tinguis la hisenda pública en el moment de cometre-les, i la segona, com tinguis l'economia en el conjunt de la hisenda pública per poder-les afrontar. Jo crec que vam tenir un primer quatrieni en el qual ens acompanyaven les dues coses, en el sentit de que vam tenir possibilitats d'obtenir diners, i segona, el tema econòmic, pel que fa referència a ingressos atípics de l'Ajuntament, que no són els que es cobren mitjançant el rebut de l'IBI o la taxa de gual, doncs evidentment eren més alts o més importants que els que han sigut o estan sent en el segon quatrieni des del 2007 al 2009, període en el que estem ara. No?
S'ha estat massa agosarat en alguna cosa?
Sí, és cert. Sí, massa agosarat, i en algunes coses ens hem equivocat, en el sentit de que han tingut un preu superior a l'estimat, i en d'altres, doncs, simplement la conjuntura econòmica i aquest moment i aquest impàs en el qual ens trobem doncs ha fet que les dificultats siguin superiors. Ara bé, un cop dit això, sempre hem manifestat el mateix, és a dir, el que hem fet ja ho tenim, per tant, no haurem d'esmerçar esforços en intentar redreçar o fer o obtenir dotacions que en aquests moments ja hi són, i ens haurem d'esmerçar en d'altres coses, no? És, bueno, posar a sanejar la hisenda municipal, que és una part, jo no sé si la més important, però és una part també de qualsevol govern local, autonòmic o estatal.
Fins a quin punt, i sobretot pels qui ens estiguin escoltant, ha de preocupar o no que en diferents mitjans d'informació i a partir de xifres oficials aparegui Sitges com un dels municipis amb més deute de l'Estat?
Ens preocupa, lògicament, però que Sitges sigui un dels municipis amb més deute, ja ho he explicat, ho veig, a una sèrie de motivacions. No ha sigut gratuït el voler endeutar-nos, no? Ha sigut objecte o ha sigut necessari. A partir d'aquí hi ha pobles, viles i ciutats que estaran igual o pitjor que nosaltres. Si nosaltres som la cinquena, vol dir que l'esforç inversor ha sigut molt considerable. L'alcalde, en alguna compareixença davant d'algun mitjà de comunicació, deia que Sitges en aquests 6 anys ha tingut oportunitat d'invertir més de 100 milions d'euros, més de 100 milions d'euros entre la iniciativa privada i la iniciativa pública, i que això no havia passat mai en la història de la democràcia d'aquesta vila. Certament, aquest volum d'inversió tan important ens provoca dèficits, ens provoca desajustos, i ara el que cal és buscar les fórmules adequades per anar eixugant aquest deute. Jo no en tinc dubte de que, a més, això evidentment ha vingut agreujat precisament per, pel moment de la maleïda crisi, no? Que sembla ser que la crisi s'ho empassi tot i, i ho tapitzi tot, no? Però sí que és cert que això ens ha provocat més problemes. Ara bé, la crisi també, vull que se mantengui, té coses positives, eh? La crisi ha permès precisament que aquesta inversió de 4,6 milions en via pública sigui la més important que s'hagi fet també en el decurs de la democràcia, no? Per tant, la crisi també ha provocat, doncs, que gent que fins ara tenia problemes a través de fons estatals tingui una ajuda que segurament li servirà per poder passar aquest any 2009. I com que hi ha un segon fons previst també per ajudar als municipis, doncs una part d'aquest també es podrà destinar a ajudar les empreses locals.
Aquest segon fons, però, més d'un, més de dos i més de tres alcaldes o federacions de municipis assenyalen que hauria d'anar més destinat a poder suportar d'alguna forma les despeses de les arques de
molts ajuntaments. El nostre problema més important en aquests moments no és tant la quantitat de deute que tinguis, que certament has de preocupar-te per la mateixa, però com que ja saben vostès que el finançament és a molt llarg termini, en alguns casos poden ser 20, 25 o 30 anys, l'administració local serà capaç de generar els recursos per retornar els préstecs i amortitzar-los. El problema més és de despesa corrent. I aquí hi ha un problema que els sitgetans hem de ser conscients, que és el següent. Nosaltres tenim, i permetin que utilitzi algun paràmetre urbanístic, tenim un índex de població relativament baix. No arribem als 30.000 habitants. Un municipi de 43-45 quilòmetres quadrats, amb un 78% del seu terme municipal instal·lat en un espai protegit, amb un 20 i escaig de sòl urbanitzable, no té massa crítica, no té suficient població per mantenir el nivell de serveis que en aquests moments estem donant. I per què es manifesta això més desequilibrant en el cas de Sitges? No només perquè no tinguin la població necessària, evidentment això ho podríem reequilibrar pujant impostos, però hi ha un segon factor que també ens surt desfavorable en aquest sentit, i és que no som un poble ni de l'interior ni normal. I m'explico. Ser un poble costaner vol dir que tenim un front marítim, vol dir que tenim una platja, vol dir que la platja ens consumeix cada temporada al voltant de 800.000, 1 milió d'euros. Ningú cobra per entrar a la platja. L'Ajuntament no té un ingrés per la gent que se'n va a banyar, oi que no? I la segona, som un poble atípic perquè vostè, igual que jo, coneixem el grau de participació social en temes o esdeveniments esportius, festius, lúdics, és a dir, tenim una massa social que li agrada molt totes aquestes coses, i això evidentment són diners, són recursos. En algun poble de l'interior segurament tindran la festa que toca de l'any, tindran els Reis, tindran i poca cosa més. I aquí tenim, doncs, Sarau cada...
Segurament,
cada
però amb l'argument molts hi poden estar d'acord, però sereu tan coneixedors com nosaltres que aquest argument era vàlid gairebé des de l'inici de la democràcia a Sitges. O sigui que tots els alcaldes han conviscut, diguem-ne, amb aquesta diguem-ne, daga de ser municipi turístic amb la necessitat de molts serveis.
No és el mateix el nivell d'exigència que es tenia abans en relació a determinades temes que van adreçades al conjunt de la ciutadania com es té ara. És a dir, el grau d'exigència que han de tenir les nostres platges en relació a salvament, socorrisme, vigilància, balissament, neteja, mobiliari urbà, no són les mateixes de fa 30 anys, que jo també em banyava a la platja de les Barques.
Tampoc que fa 30 anys era el pressupost d'ara, no? Segurament.
I resulta que no hi havia ni dutxa ni rentapeus. Per tant, evidentment la societat va evolucionant, els serveis cada vegada es volen tenir de major qualitat i això té un cost econòmic. Aquest cost econòmic, evidentment, d'on pot sortir? De les transferències de l'administració de l'Estat, de les transferències de l'administració autonòmica i dels impostos que paguin els sitgetans i dels impostos indirectes d'aquell que vingui a passar un dia a Sitges, que l'única manera de poder-li cobrar algun caleró és a través de l'aparcament en zona blava. Aquesta és una realitat, i Sitges té un problema de que dona uns serveis en el qual els ingressos no són els adequats. I per tant, hem de fer front a això amb l'endeutament. I a partir d'aquí hi ha una segona vessant, no menys important, que és el tema de les infraestructures i els equipaments. És cert que nosaltres podem convenir amb d'altres administracions una part del cost dels equipaments, però hi ha d'altra que l'ha de posar l'Ajuntament. I finalment, també li haig de dir que hi ha determinats serveis que es presta a l'administració local, doncs dels quals nosaltres estem cobrant el 25 o el 30% del cost real del servei. Vol dir que estem subvencionant a les famílies de Sitges que necessiten determinades prestacions públiques gairebé el 75% del cost. Tot plegat fa, lògicament, que com que nosaltres ens creiem que hem d'ajudar la ciutadania, doncs preferim, ja ho he dit més d'una ocasió, un deute econòmic a un deute social. malgrat tot, nosaltres hem de reconduir el deute econòmic.
Fins a quin punt això pot hipotecar els projectes de qui vingui?
No, jo sincerament, quan es parlen d'hipoteques, és a dir, nosaltres en l'any 2003 accedim al govern i el primer que ha de fer l'alcalde és demanar una pòlissa de crèdit per poder pagar els salaris dels treballadors. Què vol dir? Que hi ha en diferents moments, en diferents èpoques de govern, etapes millors, etapes pitjors, etapes que econòmicament vas millor, etapes que econòmicament vas pitjor. I per tant, farem el pla que toqui i ens ajustarem i ens apretarem el cinturó, que és el que es diu, i intentarem que pateixin el menys possible les polítiques públiques. I a partir d'aquí, lògicament, tindrem un període en el qual la inversió pública doncs, serà més petita, intentarem externalitzar serveis perquè siguin menys gravosos per l'Ajuntament, intentarem baixar despeses de tot el que es pugui, etc, etc, i intentar doncs, suportar aquesta fase fins que el creixement torni. El creixement vol dir que hi hagi major llicències d'obres, que hi hagi compraventes de pisos, la qual cosa genera plusvàlues, plusvàlues que cobra l'Ajuntament, que hi hagi més moviment econòmic, que la gent surti, es bellugui més, etc, 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 i al final les transferències de l'Estat podran ser majors. Del Fons Zapatero, aquest segon, que sembla que s'aplicarà el 2010, ja un 15%, segons les informacions que disposem, es podran dedicar a eixugar deute dels ajuntaments, de les administracions. La Federació de Municipis va demanar que fos un 25%, perquè clar, algun alcalde de Madrid va dir al president del govern, el senyor Zapatero, dice, hacemos lo que debemos, pero debemos lo que hacemos. Vol dir que aquí l'administració local està suportant un nivell de prestacions que no li pertoquen i que resulta que després, a l'hora de finançar-les, ni el govern de l'Estat ni els governs autonòmics doncs, volen posar els recursos necessaris. Sembla ser que políticament hi ha un primer camí de solució amb les autonomies, intentant arribar a acords de finançament en cadascuna d'elles, i el municipalisme ha vingut reclamant des de fa 25 anys que quan els hi toca amb ells. No? I jo crec que superat aquest rifirrafe de les autonomies en relació al seu finançament, i Catalunya ha estat molt beligerant, ara toca als ajuntaments. És a dir, els ajuntaments són la primera administració davant de la ciutadania. La ciutadania ve a un ajuntament per qualsevol cosa, o jo diria que per tot, demandes de sanitat, d'educació, de vigilància, d'atenció en serveis socials, en esportius, etc, etc, però no tenim més recursos que els que els propis ciutadans estan pagant. I com vostè comprendrà, jo no puc reclamar en situacions de crisi més diners dels que ja estic reclamant al ciutadà.
Tot i que en el seu dia, si no recordem malament, ens sembla que Armand Paco sí que ha estat un d'aquells regidors que sobre la taula ha insinuat o ha plantejat l'hipòtesi que algun dia la qüestió impositiva s'haurà de,
sí,
s'haurà de reformular, en més d'una ocasió.
Sí, en més d'una ocasió. Però a veure, jo que la gent entengui que a ningú ens agrada pagar impostos, però sí que ens agrada rebre una determinada qualitat en els serveis. Bé, aquesta qualitat, per poder-se mantenir, necessita d'uns determinats recursos. És a dir, en aquests moments nosaltres tenim una empresa que ens fa el manteniment de l'enllumenat públic. Bé, de cara a l'any que ve jo haig d'incorporar 700 punts de llums més. És a dir, 700 bombetes que s'hauran de vigilar, que s'hauran de controlar i si es fonen s'hauran de canviar. Si el nivell de població no m'augmenta, vol dir que els que hi som tindrem que acometre l'increment de despesa que suposen 700 punts de llum més. Aquest és un exemple molt senzill, però intenta dir que hi ha determinades coses que entre tots les hem de pagar. I si no arribem amb el nivell d'ingressos que està tenint l'administració local en aquests moments, haurem de fer un petit esforç per poder-lo acometre. Això ara és un tema de debat. El govern espanyol, ja sap vostè, que ha decidit pujar determinats impostos. Evidentment, si ha de mantenir el nivell de prestació social, sobretot en gent en desocupació, i a més perllongar els mesos de gent que està desocupada i que no ha trobat feina, donant-li un determinat salari, per dir-ho així, s'han d'incrementar impostos, és a dir, el govern no té una màquina de fer diners per poder eixugar el deute públic. Per tant, l'únic que toca és que la ciutadania doncs, faci un esforç en relació a aquells que estan pitjor per poder tirar endavant.
Algun dia es tocarà això?
Jo crec que sí, però això ha de ser un debat normal. És a dir, jo per què entenc que l'Ajuntament o el meu Ajuntament en puja els impostos? Doncs l'entendré sempre i quan amb això es justifiqui per què ho fa. És a dir, vostè sap que aquest any, per primera vegada, després d'estar recollit en diferents programes electorals, s'ha començat a girar la taxa d'escombraries comercials a comerços. Home, jo crec que era una obligació fer-ho, perquè bona part de les escombraries que es generen al sector del comerç, i el sector del comerç ja sap des de fa uns anys que té una llei que li obliga a tenir un gest autoritzat. Bé, l'Ajuntament ha anat eixugant precisament aquest dèficit, però arriba un moment que hem de posar les coses sobre la taula i dir, miri, ara toca que vostès facin aquest esforç. I al final, esforços com aquest, no només hem de carregar-los, també ho dic, en el sector de l'economia productiva de la vila, sinó en el conjunt de la ciutadania, però amb un debat serè, sense crispacions, i veure quin és l'ajust que hem de fer. I si això s'ha d'implantar de manera progressiva, doncs comencem amb el 10% fins a arribar a la fita, que seria el 100%.
Una precisió que potser podeu jutjar de tendenciosa, però segur que a peu de carrer és una reflexió d'aquelles que es poden donar. On pot estar disposat a fer un esforç impositiu, però també segurament pot estar disposat a dir-li a un regidor, miri, jo faig un esforç i pagaré més amb impostos, però que no hi hagi ningú a l'Ajuntament que em cobri 80.000 euros l'any.
Entenc, però el que hauríem d'explicar-li és quin benefici obté l'Ajuntament d'una persona que cobra 80.000 euros.
No. I això us diria, home, tots els beneficis del món cobren
no,
això?
Perquè no, perquè si d'aquests 80.000 euros, que no sé si n'hi ha cap que els cobri,
no, però, eh?
Resulta que obtenim una subvenció d'1,5 milions per una feina específica que ha fet una persona i que segurament, si no l'hagués fet ell, no haguessin obtingut, doncs un entendria que estigués justificat. Clar, jo li poso un altre exemple. Per què ha de cobrar un jugador de futbol d'un traspàs 60 milions d'euros, o 30, o 40, o 50?
Voleu dir que és comparable?
No.
La funció pública amb un equip de futbol?
Però la funció pública, en aquests moments en els quals s'intenten tenir equips directius, en determinats moments, pot necessitar d'una persona d'un determinat caire, d'una determinada vàlua professional que potser faci justificable precisament aquesta quantitat de diners. Evidentment, jo m'ho pensaria molt tenir un directiu cobrant 80.000 euros i crec que no és el cas de Sitges. La segona qüestió és, evidentment, hem d'intentar que sense arribar a aquestes xifres, a aquests nivells, la feina més complicada o més laboriosa, més específica o que requereix d'un especialista, doncs es pugui fer a preus que no sé si són competitius, 80.000 euros, perquè segurament fora de l'administració pública millor a l'iniciativa privada s'està pagant això o i més. No?
En qualsevol cas, heu donat part de la resposta. Armand Paco no creuria massa oportú que en la funció pública quan un ajuntament com Sitges algú cobrés 80.000 euros o més?
No, jo crec que tot va en funció una mica de les obligacions i les responsabilitats. Insisteixo, si aquella persona que té aquest sou és capaç de generar els ingressos necessaris per poder pagar el seu sou i a més que aquests ingressos reverteixin en determinades polítiques de l'Ajuntament, doncs tot està justificat. És a dir, per què el president d'un banc, com estic sentint, que cobra 16 milions d'euros? Jo tampoc ho entenc, per molts beneficis que doni un banc per repartir després als seus accionistes. Tot va en proporció directa a la feina que es fa. Per què el director general del Barcelona cobra 600.000 euros, el senyor Joan Oliver? Pues tampoc ho entenc jo, no? Però segurament representa una institució molt important i té sota el seu comandament doncs, responsabilitats molt importants.
Però en qualsevol cas seran nous socis els qui...
Són empreses privades. Però l'administració pública es poden donar determinats casos en els quals aquests salaris, aquests sous, a lo millor sí que es produeixin, eh? Jo no dic que no, però en tot cas hem d'exigir que per aquell diner la productivitat i la responsabilitat siguin conseqüents.
Tornem a aquella pregunta inicial. Creieu que més d'un o més de dos sitgetans no acaben de veure aquesta, no sé si dir, compensació o aquest raonament, el fet de que l'Ajuntament pugui contractar algú per una determinada quantitat molt alta i que la pugui justificar en raó d'un rendiment que potser des del punt de vista del ciutadà no es veu d'una forma tan evident?
Sí, entenc que la gent pugui criticar-ho, però la gent hauria d'entendre també que dintre de les facultats i prerrogatives que té un equip de govern pot interessar en determinats moments una persona d'un determinat perfil i una determinada vàlua i que segurament, si no fos per aquest preu, potser no vindria. No? Això dependrà del resultat que doni aquella persona, insisteixo.
Hi ha una forma fàcil d'explicar aquest pla de modernització? Avui a la tarda hi ha roda de premsa de tota l'oposició. El regidor Marc Martínez va fer una dissertació sobre si l'Ajuntament, diguem-ne, des del punt de vista legal, es ficava on no ho demanen, posant en marxa aquest pla, i la resta de grups polítics han expressat també el seu posicionament. Nosaltres pensàvem, o hi ha alguna cosa que no s'ha explicat bé, o tota l'oposició s'equivoca, o l'equip de govern...
A veure, la meva opinió és que a vegades ens costa explicar-nos, certament com a govern, perquè són temes complicats que jo crec que afecten més a la gestió interna que no pas i que no haurien de mereixer el rebombori polític que a vegades se li dona. I segona, jo crec que l'oposició no està equivocada en tot, però està equivocada en part. És a dir, tot depèn del missatge que vulguis donar a la ciutadania. Per què dic això? Perquè el que anem a fer és intentar regularitzar i normativitzar la contractació de personal eventual directiu per part de l'Ajuntament. no recordaré aquí, vostè és coneixedor de que algunes contractacions s'han fet malament i ens hem tingut que tirar enrere i hem tingut que acomiadar la persona que s'havia contractat. Doncs el govern i l'alcalde el que vol és que això no torni a passar, perquè en definitiva, a veure, no vull tirar pilotes fora, però ni contracta l'alcalde ni contracta el regidor, hi ha un servei de contractació. Un cop dit això, què és el que es preveu? Doncs avançar-nos a una legislació que ja està aprovada, però que falta el reglament pel seu desplegament. Ho pot fer l'Ajuntament? Jo entenc que sí. Clar, resulta que fins ara els informes de secretari interventor s'utilitzaven com a arma política per part de l'oposició per justificar, en teoria, les malifetes del govern. Hi ha un informe de secretari d'intervenció que avala precisament allò que està fent l'administració. Aleshores, si abans servien els informes, per què no serveixen ara? Per tant, és fals, és mentida, que això s'estigui fent contra llei. En tot cas, podem tenir opinions diferents, però no es pot dir que això s'està fent contra llei. La segona, què s'intenta? Doncs està molt clar en el reguitzell de papers que jo porto aquí de l'aprovació del document. No només es parla del personal directiu, es parla de directors, es parla de coordinadors, es parla dels regidors, es parla dels òrgans de govern, és a dir, es parla de moltes coses amb l'aprovació d'aquest document, de la modernització de l'organització. No es parla només del personal directiu eventual, dels que cobren més diners. No es parla només d'això, es parla de moltes més coses. Tercera, es diu que del sou un 30% serà variable. Algú pot estar en contra de que del seu salari un 30% del mateix estigui a disposició d'algú que l'avalua en funció si els objectius s'han complert o no? Jo crec que d'això no pot estar ningú en contra. Al contrari, seria més equitatiu. Aquell paio que diu vostè, perdoni l'expressió de paio,
no.
Aquella persona que cobra 80.000, li diem, doncs miri, dels 80.000, no sé, 60.000 els tindràs, però els altres 20.000 te'ls hauràs de guanyar, posem pel cas. I te'ls hauràs de guanyar sempre i quan els objectius que et marquen des de la direcció es puguin acomplir. Bueno, jo crec que això està bé, perquè el que fa és posar en tensió al directiu, que està molt ben remunerat, perquè tingui cura de les persones que està comandant i dels objectius que se li proposen des del punt de vista de la ciutat o el govern.
Algun regidor es posarà en contra d'un directiu de confiança?
Per què no?
Us pregunto.
Per què no? Per què no? Jo qüestiono els meus directius si no fan bé la feina, per descomptat. És que no pot ser d'una altra manera. Perquè, clar, jo sóc la primera persona que ha de respondre davant del ciutadà. Estem d'acord? Jo respondré sempre quan les persones que estan sota el meu comandament donin el mateix nivell de resposta. Si no, seria absurd. Si no, el que hauria de fer és canviar el directiu, per descomptat. Si un directiu a mi em dona problemes o no compleix amb els objectius que marca el regidor, lògicament no és un directiu.
Un altre es preguntarà, què seria un directiu sense els treballadors que té el càrrec?
Tres quarts del mateix. Tot és una cadena. És a dir, ja sap vostè que no només passa per aquesta qüestió, sinó passa també per la valoració de llocs de treball, per intentar reorganitzar una mica el pupurri que tenim de diferències salarials, de diferències en relació al treball que fa cadascú, en funció del lloc on està, del lloc que ocupa. És a dir, és tot un conjunt de coses, i entre elles, evidentment, el tema dels directius, però que no és només el tema dels directius. És a dir,
però entendreu que és el tema més llaminer per les xifres que s'han mogut a l'entorn d'això, no?
Però quines xifres? Quines xifres s'han mogut si aquí no parla de xifres? Aquí parla només, entre d'altres moltes coses, d'exigir responsabilitats, de dir que aquesta gent estarà 4 anys i els 4 anys seran cessats perquè pot haver-hi un canvi de govern, s'està dient que preferentment serà funcionari, gent que ja està com a funcionari dintre de l'Ajuntament a què podrà accedir a aquests càrrecs, malgrat pugui haver-hi gent de fora, s'està dient quina qualificació professional es demana per poder accedir a ser directiu, s'està dient que estaran subjectes a una avaluació, s'està dient que aquesta avaluació serà aprovada per part de l'òrgan de govern, és a dir, fins i tot el regidor que el defensa podria portar-lo a la Junta de Govern i a l'alcalde i la resta de regidors considerar que no, que està equivocat, que aquella persona ha complert amb els seus objectius i que, per tant, no mereix aquesta recompensa. No? Per tant, si diem, diem-ho tot. Per això dic que s'està donant una informació que no és del tot adequada. A partir d'aquí, si es vol posar com a titular que això és il·legal, que l'Ajuntament vol recompensar amb més diners, que no sé què, que no sé quantos, doncs evidentment per això suposo que es munten les rodes de premsa, perquè el debat en el decurs del ple va ser suficientment extens perquè tothom quedés assabentat sense necessitat que posteriori es tingui que fer una roda de premsa.
Garantiu, per tant, que el que ha fet l'Ajuntament és legal?
Sí, però no ho tinc que garantir jo.
No, jo us pregunto.
No ho tinc que garantir jo, ho garanteix un informe.
Jo us pregunto, perquè malgrat l'informe del secretari, sí, hi ha algú que defensa una posició, diguem-ne, de...
És legítima.
I aquesta posició d'il·legalitat entra dins el registre d'una institució i aquesta institució pot creure en algun moment o anava a dir, un altre, si no secretari, una altra persona entenimentada en aquesta qüestió, entén que l'Ajuntament s'ha extralimitat en les seves funcions, pot passar això.
Pot passar, no? Sí, no dic el contrari. Ara, evidentment, això no és una qüestió arbitrària, no és una qüestió que el govern decideix fer de pressa i corrent, sinó és una qüestió meditada i que, lògicament, demana l'assessorament de qui li toca. I qui li toca són l'administració general de l'Ajuntament, que està formada per la secretaria general i la intervenció de fons. Bueno, si algú pensa que això no és així, evidentment està en el seu dret de manifestar-ho, però manifestem-ho d'una manera, jo diria, que més calmada. I l'última, també ho diu el dictamen i l'aprovació del document del pla de modernització, tenim un any per la seva implantació. No és qüestió de que demà mateix ja, evidentment és prou complexa, prou complicat, doncs, perquè això es vagi implantant de manera progressiva i veurem els resultats que donen. Jo només dic això, per tant, avançar-se ara i aixecar aquesta polseguera que s'està aixecant per un tema d'ordre intern, doncs, a mi em sembla exagerat.
Davant d'aquells que creuen que ha entrat a l'Ajuntament molta gent de l'afiliació política de l'equip de govern, què els diríeu? S'ha dit aquí, jo us pregunto.
Bueno, jo li puc dir que no vaig a buscar la gent en funció de la seva afiliació política, sinó en funció de la seva valor professional. Només puc dir això. És a dir, a mi no se'm passa pel cap, per molt amic que sigui o per molt coneixedor de la seva afiliació política, contractar una persona que no complirà, primer, els objectius que a mi m'interessen i, segona, de cara a la ciutadania. Vull dir, jo rebutjo que aquí es contracti la gent per la seva afiliació política, perquè jo no l'he preguntat mai, En cap selecció de personal es pregunta vostè de quin partit vota. A veure, siguem seriosos. Jo crec que gent que ha entrat a l'Ajuntament de tots els colors hi han i n'hi hauran. I punt, i ja està.
Aquesta és una cantarella que heu escoltat, però...
No. O sigui, jo pensava que això ja estava superat, per això em sobta que vostè me la pregunti, no?
Jo us pregunto el que em diuen aquí, com comprendreu... El pensament és lliure, oi?
Sí, per descomptat. Per tant, de la mateixa manera jo responc. És a dir, jo no tinc cap persona que sota la meva responsabilitat com a persona de confiança hagi entrat, o sense persona de confiança, que hagi passat un procés d'elecció habitual o normal de funcionariat, que es contracti pel seu color polític. I, evidentment, no em faci dir quines persones sé que estan treballant a l'Ajuntament que no són del color polític del govern, perquè... consideraria que és una indiscreció i a més posaria segurament en un problema les persones que pensen d'una altra manera, però és que no és aquesta la qüestió, no s'hauria de fer una qüestió de debat.
Abans de passar pàgina us preguntem el que era la primera pregunta, la majoria de casos: com s'ha d'estructurar organitzativament un ajuntament?
Home, doncs, com s'ha d'estructurar és de manera diferent com estem ara. Això per començar. I portem ja diversos anys intentant-ho i no ens acabem de sortir. També li recordem, perquè és molt difícil. És molt complicat. És a dir, nosaltres...
Perquè és molt complicat.
Doncs perquè tenim una estructura de treballadors amb moltes categories i amb salaris que són diferents, malgrat disposar de la mateixa categoria. I això és una realitat. Per tant, hem d'organitzar que hi hagi 6, 8, 10 categories professionals, és a dir, el que és conserge és conserge, és igual que sigui conserge al Barratxina, que a l'Utrillo, que l'escorxador, que a les Proelles. Si un és auxiliar administratiu, hauria de ser el mateix, salvant els triennis o l'antiguitat, que sigui auxiliar administratiu a Hisenda, a Cultura, a Benestar Social, a Urbanisme. La segona qüestió, necessitem una estructura directiva dintre de l'administració local, és a dir, el polític ha d'estar, permeti'm l'expressió i l'obvietat, per fer política. Si el polític està per controlar el treballador si entra o surt a l'hora, per veure si l'expedient està o no sobre la taula, per veure si han parlat o no amb el veí que té una queixa. Evidentment, automàticament passem de ser polítics a funcionaris.
Em permeteu un parèntesi? La responsabilitat del polític on acaba? Doncs? On comença?
La responsabilitat del polític està en que tot això, sense que ell estigui cada dia vigilant, funcioni, i sobretot que la persona que ell delegui com a responsable de que allò funcioni, realment ho porti a la pràctica.
Us ho preguntava per allò, per aquella eterna cançó del debat de la legislatura passada sobre el paper dels tècnics, el dels polítics, i on acaba un i on comença l'altre, i qui pot llançar les culpes a cadascú.
No és una qüestió de culpes, és una qüestió que cadascú faci la feina que li toca. I ja està. És a dir, si jo inspecciono un vaixell...
Molts us diran, però per això potser no cal una reorganització, si cadascú sap assumir la seva responsabilitat.
Bueno, doncs, com que no hem aconseguit fer-ho, intentem reorganitzar-nos a veure si aquesta vegada tirem endavant. Li poso un exemple que sempre és molt gràfic, no? Si un regidor se'n va a veure un vaixell i diu, ui, perquè hi vagi més gent i tal, feu-li dos forats aquí que això surarà millor, i s'enfonsa el vaixell amb els tripulants, tenim un problema. És a dir, va haver-hi un article que es deia el regidor que inspeccionava barcos, no? Doncs jo no inspeccionaré barcos, ni em preocuparé de si les plantes s'aixequen bé o malament, si els fonaments estan bé... No, la meva funció no és aquesta. La meva funció és donar servei a la gent. Jo sóc una administració, com a administració tinc unes responsabilitats i obligacions, que és que el senyor se senti ben atès, que la pregunta que fa sigui ben resposta, que el tècnic sigui competent, que el seu paper no s'eternitzi i s'agilitzi. I jo haig de vetllar perquè hi hagi la gent suficientment contenta i les persones de la meva confiança, que en teoria han de fer rotllar tot això, estiguin suficientment contents i a partir d'aquí exigir-li la responsabilitat que toca en cas de que no es faci.
Algú pot arribar a pensar a veure si es professionalitza l'estructura i pot estar en mans de gestors no professionals, ja, per dir-ho així.
En teoria i en principi, les últimes normes precisament sobre administració pública van cap aquí. Intenten fer més professional la direcció fins i tot de les administracions públiques. Per això es parla de personal directiu, que el personal directiu sigui funcionari, que no tingui que venir precisament sempre de fora, i el que s'està intentant és donar major grau de participació en la gestió pública precisament al personal. És a dir, que se senti més important ell que no pas qualsevol polític que va manant. Per què? Perquè en definitiva, senyor Morando, el polític passa. Passa.
De passar tots passem, segurament. No.
Però ja li ben asseguro que el treballador roman, i durant força temps, durant bastant de temps. Jo puc estar 4, 8, 12. Però si és un bon treballador i està en una administració pública, estarà 30 anys. Aquest és el valor de l'administració pública. Que independentment de qui sigui el que governa, les coses es facin i es facin bé.
Ramon Artigas ens deia fa uns dies que entenia que la plantilla de l'Ajuntament era excessiva.
Depèn. Depèn de l'Ajuntament del qual estem parlant i del nivell de serveis que tingui que donar. Que tenim una plantilla alta, certament, torno a repetir-me, tenim més de 70 policies. Segurament no hi ha pobles de 30.000 habitants que tinguin tants policies. Per què? Doncs home, perquè tenim una idiosincràsia. La idiosincràsia és que a 14 quilòmetres d'aquí hi ha un nucli de gairebé 3.000 persones que es diu Botigues. I una mica més a prop hi ha una altra que es diu Garraf. I a més tenim 6 o 7 urbanitzacions. I a més tenim molta festa, carnaval, rally, festa major, festa petita, festival de cinema. Per tant, en algun moment o altre necessitem, perquè la gent ens demana presència policial. Si a més vostè té en compte doncs, els torns que s'han de fer, les vacances que s'han de donar, les visites al jutjat que han de fer per declarar, doncs al final no es pensi que tenim tanta policia.
No, però heu anat a petar bueno, precisament una àrea d'aquelles en què mai ningú us dirà és que n'hi hagi poca, oi?
Que hi ha molts funcionaris, doncs depèn. Depèn de quines àrees i quins llocs, depèn per lo que es fa. És a dir, nosaltres tenim un cos de treballadors, no dir funcionaris, perquè hi ha funcionaris i gent que no ho són, que són laborals, doncs molt important en tot el que són l'atenció als ciutadans i, per exemple, les festes i temes econòmics. Doncs per què? Doncs perquè aquest poble també se'n dona, que hi hagi molta gent preocupada i ocupada per això. És a dir, quan s'han de col·locar tarimes, s'han de desmuntar tarimes, s'han de portar taules, s'han de portar cadires. És a dir, tenim un grup de treballadors destinat a la tramolla, que és bellugar en tot el poble doncs, els actes que hi ha d'exposicions, de trobades de barris, de gent que vol muntar una festa, de les festes que es fan a cada barri, de les accions institucionals que s'han de prestar. Per tant, sí que segurament són molts, però és que, bueno, que em digui el senyor Artigas per on te comencem a retallar. Sí, sí, em dirà que pels directius o pels que cobren més. Però, bueno, molt bé, i una vegada retallem aquests, què fem? Continuarem seguint molts, perquè això són 8 o 10, com a molt.
En el seu dia vau escoltar aquella frase que es va dir en un ple, que el Mercat Nou no costaria ni un euro als sitgetans?
No, jo crec que es va dir als paradistes, als sitgetans no ho sé. Evidentment, si la paga l'Ajuntament li costa als sitgetans. L'Ajuntament no ha posat diners en el mercat. Això és un fet provat i notori, que se'n diu. Ara intentem que no costi més dels que en teoria vam dir que havia de costar. Tenim diguem-ne una discrepància amb Mercadona en relació a unes factures que s'han de passar i uns abonaments que s'han de fer i ho resoldrem.
Ha sortit més car del que semblava?
Sí, sí. Normalment ens passa, No sé per què, però ens passa. Les obres ens desvien i ens surten més cares. Sempre trobem imprevistos, entrebancs, coses que no s'havien contemplat i a vegades ens costen una mica més.
És relativament fàcil de justificar-ho?
Sí, segur. Sí, segur. Tot el que costa més és per algun motiu. i el motiu està o bé en que l'obra és més profunda o més complexa del que s'havia previst. Sap vostè que la llei de contractació de l'administració pública és una mica perversa en el sentit de que sobre la proposta de preu les empreses poden fer baixes. Bé, aquestes baixes s'utilitzen en algunes ocasions perquè una empresa resulti guanyadora en relació a una altra.
Expliqueu-ho fàcilment, això.
Sí, és a dir, si una obra està pressupostada en 5 i hi ha una empresa que diu jo te la faig per 4,5, si les altres les fan per 5, evidentment un dels criteris per poder adjudicar una empresa o una obra és que aquesta és més econòmica. La segona trampa que ens hi trobem és que hi ha coses que no estaven previstes en el projecte i que sempre apareixen imprevistos. Bueno, l'Ajuntament té l'obligació de defensar que això no és un imprevist i que formava part de l'obra, però hi ha casos, per exemple, que sí que ho és. Li poso un exemple molt concret de la setmana passada. Estem acabant les feines de l'Oficina d'Informació i Turisme, per dir-ho d'alguna manera, que hi ha a la plaça d'Eduard Maristany de l'estació. Doncs bé, quan anàvem a col·locar el terra, es passa una càmera pel subsol, pel tub de clavegueram, i resulta que està parcialment trencat. Evidentment, allò estava en desús. Què hem de fer? Doncs ha de canviar, perquè no farem una instal·lació nova sense poder tenir sortida d'aigües residuals. Què costarà? Ho estem avaluant. Què voldrà dir això? Doncs que això ens costarà 30, 40, 50 mil euros més. Doncs és possible, perquè substituir tot el tub de clavegueram fins a la lloc on te toca, doncs té un cost. Un cost que estava previst, no. Nosaltres volíem arreglar només la superfície. Pensem que el subsol estava bé. És a dir, exemples com aquest passen en una obra pública.
Mercadona complert?
Mercadona, de moment, sí. Ara falta una part última, que està pendent d'unes factures que s'han de presentar i uns preus contradictoris que s'han de
contrastar.
Correcte, gràcies.
No passa res.
I acabarà complint, per descomptat.
Queda encara pendent el litigi amb l'empresa del pàrquing?
Queda pendent el litigi amb l'empresa del pàrquing, sí. Un dels motius pels quals també hem tingut, jo diria, mala sort, no? Perquè nosaltres pensem que tenim un escreix de tendre places, que ens anirà molt bé, bueno, i el propietari d'alguna de les plantes de l'aparcament considera que són d'ell. Com que no hi ha acord, doncs estem així en litigi.
Com acabarà això?
I espero que els jutges ens donin la raó. És a dir, l'Ajuntament ha suportat i Mercadona el cost més important de tota l'obra. Per tant, seria molt agosarat que algú ara vulgui anar de viu i a sobre quedar-se unes places que han aparegut precisament com a conseqüència del canvi de les rampes. No seria just.
Quan es pot arribar a saber això?
Jo crec que la informació que ens donen és que d'aquí a final d'any podríem tenir ja una resolució sobre el cas. Espero que no hi hagi apel·lacions, no sé si hi ha possibilitat, no? Perquè si no encara aniríem més lluny. Però esperem que d'aquí a final d'any tinguem la solució al problema.
I l'Ajuntament pot demanar aleshores compensacions a l'empresa?
Bueno, ho estudiaran, ho estudiarem a veure si és possible. En principi, només l'afectació és en relació a places que no es poden ocupar per part de ningú. No?
S'ho poden apuntar, 31 d'octubre s'inaugura el tanatori.
Sí, s'inaugura el tanatori.
I el crematori?
El crematori queda pendent l'acte de control inicial que no es pot fer fins que no hi hagi un difunt que es vulgui incinerar.
D'acord. Us preguntem d'entrada si la tramitació del que fa referència al crematori estava dins el projecte inicial, no ho estava, com estava?
Jo també això ho vaig explicar. Sempre hi ha estat dintre del projecte inicial com un afegit, com una part de la instal·lació. És a dir, aquí no hem construït un crematori, hem construït un tanatori, que és diferent. El crematori, intentaré explicar de la manera més gràfica, ja sé que aquestes coses són una mica morboses, ja em perdonaran
no
els oients.
No passa res. També serà el primer cop que assistim a la inauguració d'un tanatori, o sigui que no sabem exactament com es pot desenvolupar.
És un forn industrial, d'acord? És un forn industrial que està en una sala, potser com aquesta que estem vostè i jo, no és més gran que això. A més, amb un vidre en el qual les persones que volen...
Els familiars
estan a l'altra banda, es veu com entren en aquest forn i al cap, no sé si són de 3 hores o 3 hores i mitja, li lliuren a vostè una urna amb les cendres del difunt.
D'acord.
És això. Clar, aquesta instal·lació, doncs, que deu tenir 20 o 25 metres quadrats, sobre els 1.000 o 1.000 i escaig que té tot el tanatori, doncs, evidentment, és molt específica, molt puntual. Què hem fet? Doncs la setmana passada es va procedir per part d'una empresa aliena a l'administració al que s'anomena l'acte de control inicial, és a dir, que el projecte realitzat està d'acord amb la normativa vigent i amb els plànols i projectes que es van presentar. El crematori, insisteixo, fins que no hi hagi la incineració d'un cadàver, els paràmetres d'emissions que provoquen no es podran comprovar i no es podrà saber si estan d'acord amb la normativa i d'acord amb l'aparell que en teoria s'ha muntat i que
compleix. O sigui, d'entubi no es pot saber Només es pot saber fins que, veritablement...
A veure, d'antuvi ja es podria saber. És a dir, si nosaltres, o la legislació permet un determinat aparell, s'entén que aquell aparell compleix...
Respon a un requisit.
Ara bé, hi ha una prevenció més que es vol fer. És a dir, per si alguna cosa no sortís bé, fem una comprovació. Bueno, doncs això és el que s'haurà de fer i el dia que toqui, doncs, es faran els controls dels paràmetres corresponents i ja està. És a dir, vull també insistir una vegada més, l'Ajuntament no és qui dona aquest tipus de llicències, la dona la Generalitat de Catalunya i el Departament de Salut, d'acord? Que hi ha diversos crematoris col·locats a diversos punts de Catalunya i que bueno, tenen un modus operandi per donar autorització a aquest tipus d'instal·lació.
L'Ajuntament no dona la llicència, però és evident, ho hem de suposar que l'Ajuntament, si vol instal·lar un crematori, doncs dona el seu permís i si no volgués també no ho permetria, no?
Sí, sí, per descomptat. Sí, sí. Sempre hem dit que és una instal·lació que és complementària del servei que dona el tanatori o l'enterrament de les persones en un cementiri, que a més, en alguns casos resulta més econòmica, bueno, la majoria de casos és més econòmica que enterrar una persona en una sepultura i que pensem que és, bueno, que és un valor afegit. Diguem-ho així, és que fora d'aquí cada vegada més, per una qüestió d'espai, és que no hi ha lloc on posar els nostres difunts. Per tant, el crematori s'està veient com una solució higiènica, no perjudicial per la salut, adequada, que permet emportar-se les cendres, que permet, bueno, una sèrie d'avantatges que no té l'enterrament de les persones.
Sabeu que hi ha hagut preocupació veïnal. S'ha parlat més amb els veïns?
No, jo no he tornat a parlar més després de l'última reunió que es va fer a la seu del Centre Cívic de Guimar i no sé si va ser abans o després de la roda de premsa que es va fer en el tanatori. No tinc masses coses més a dir de les que ja els hi van dir, als senyors de l'empresa concessionària. És a dir, l'Ajuntament ha fet allò que es pot fer per interès municipal i segona perquè li permet la llei. Pensem que és una instal·lació que Sitges no tenia, una instal·lació extraordinària, espectacular, que a més disposa d'un servei de crematori i que això no ha de produir cap mena d'afectació a les persones del seu entorn que està a més de 600 o 700 metres en el cas de Quimar i més lluny en el cas del poble. Sí. Mm-hmm.
És una obvietat preguntar-ho. La instal·lació complirà totes les garanties?
Clar, si no, no la podríem obrir.
No? Aquesta vida, però...
Ja. Si no, no la podríem obrir.
Aleshores, aquí en teniu la preocupació?
No ho sé. Jo crec que, com sempre passa, hi ha algú o alguns que han tingut ganes de liar la troca, desinformant, primer de tot, han desinformat a la gent, perquè l'Ajuntament no pot fer alguna cosa, no pot fer allò que està prohibit. Això és així. Per tant, si hi ha una llei de policia mortuòria que ens diu de quina manera ens podem desfer dels difunts, home, per què pensa vostè que l'Ajuntament està fent alguna cosa contra la llei? Home, no és just. Segona, per què utilitza la por per dir que allò no es pot fer? Tercera, si aquesta és la seva preocupació, per què ara, quan l'aprovació del tanatori fa més de 2 anys i mig que es va produir en seu l'Ajuntament amb l'aprovació de tots els grups polítics?
S'aprovava el crematori també aleshores?
Tot. Insistir una vegada més. Aquells que diuen que el crematori no hi era, és mentida. És mentida. En el projecte que es presenta hi ha com a instal·lació auxiliar el crematori. I malgrat no hi fos, i fos ara, tampoc passaria res, perquè és una instal·lació que es pot posar. És a dir, hi ha a Cornellà un tanatori que té un crematori i està al costat d'una escola pública. És a dir, no hi ha un perímetre de seguretat, com a vegades fins i tot s'ha dit. És que això d'estar a una determinada distància de nuclis perquè una llei del govern espanyol... Sí, certament que hi ha una llei dels anys 60 que diu el que diu, però evidentment ni la tècnica és la mateixa ara que els anys 60. I segona, tenim una llei que és nostra, que és catalana, que és de l'any 98, que diu perfectament que es pot col·locar un forn crematori, un incinerador, en un nucli de població. Per què? Perquè entén que no hi ha afectació a la salut de les persones. Si no fos així, no ho posaria. Per tant, quina raó porta que algú o alguns vulguin ara introduir aquesta qüestió? Haig de dir també que en aquesta qüestió no és una qüestió del govern, és molt tossut. No, el govern, i haig de dir que la resta de forces polítiques, malgrat interessar-se per si s'estaven complint amb els preceptes legals, una vegada confirmat això, tothom està d'acord. Jo no he sentit cap veu en contra, potser.
O sigui,
el senyor d'Acció per Sitges, a lo millor sí,
Però... perquè després d'aquell play en què sí. també el senyor Andreu Bosch d'Acció per Sitges es va mostrar recelós sí, sí. davant aquesta situació, sí. hi ha hagut una certificació després
sí,
d'això?
Sí, jo he parlat amb membres de l'oposició política i han dit no, nosaltres no hi estem en contra. Passa que teníem sospites de que no s'estigués fent bé tota la tramitació administrativa. Dic, doncs no es preocupin vostès que aquest regidor, que té alguna responsabilitat sobre això, fins que tot no estigui a temps en ell, no es deixarà obrir la instal·lació. I particularment el tema del crematori. Per tant, el tanatori estarà obert, faltaria més, final de mes, i el crematori quan toqui.
Ens envia una nota Jaume Barceló dient que ens fa arribar un document dels socialistes de Pineda que estan en el govern municipal, que s'han posicionat en contra del crematori després que els veïns es van queixar.
Pues ho sento pels l'Ajuntament de Pineda, ho sento molt, perquè crec que perden un servei, però clar, jo governo l'Ajuntament de Sitges i evidentment no faré res en contra del ciutadà i sobretot el que no faré és només allò que diu un ciutadà. Tots els respectes pel senyor Barceló.
Les 11. Armand Paco, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vostès.
En 5 minuts tornem i parlem de Miquel Utrillo. Fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.